Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també avui, novament, del José Matosas a les vies de so i també del Ferran Capdevila a la producció i el Rafa Sanahuja a la redacció. La pandèmia que estem vivint i en molts casos patint ens està ensenyant que allò més important, aquell do més preuat que tenim tots, és la vida humana. I això es troba també en el rerefons del que ha passat avui a Catalunya, l'inici del curs escolar, amb màxima protecció i prevenció a les escoles, entre les famílies, a la societat, en definitiva. No tant perquè pensem que l'escola pugui ser un focus de gran expansió del virus, sinó perquè indirectament qualsevol pas del virus per aquests centres, entre els nanos o amb els professors, pot repercutir en les famílies, pares i avis, que són els més vulnerables, especialment aquests últims. I la vida humana és notícia també per la intenció que té el govern espanyol de tirar endavant una llei que reguli i que legalitzi l'eutanàsia. Aquí, malauradament, no podem dir que el rerefons sigui el mateix, la defensa de la vida, perquè sembla que es vulgui donar via lliure a eliminar aquelles persones que, amb l'argument que no volen viure o que estan desesperades, poden ser incòmodes per a la societat. L'Episcopat espanyol considera una mala notícia aquesta llei i recorda que no hi ha malalts incuidables, encara que fins i tot siguin incurables, i aposta per una defensa de les cures pal·liatives. Passen 2 minuts de les 6, ens posem en marxa. Ara, abans del resum informatiu, Jordi Casado, coach, ens ofereix el pensament del dia.
Bon dia tingueu, però no us haureu aixecat ràpid, amb presses i amb poc temps per vosaltres, oi? I no anireu corrents als llocs amb l'ai al cor, neguitosos pel trànsit o esclaus del temps, oi? Si aquest és el vostre cas, proveu això, només un dia. Desperteu-vos, respireu profundament, preneu una dutxa conscient i visualitzeu quin dia voleu que us esperi per endavant. Preneu una postura corporal idònia per asseure-us. Somrieu, escolteu al vostre voltant, no el jutgeu, només l'escolteu. Camineu sense presses i sense rellotge ni mirant el mòbil. Respireu, mengeu sense presses i assentats, res de menjar drets. Somrieu, el cicle s'està tancant. Apreneu a tancar el dia agraint el que heu viscut i no esperant el que voldríeu que passés. Bon dia tinguin.
El mirador de l'actualitat. Una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Repassem l'actualitat aquesta tarda. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
El risc de propagació de brot de coronavirus continua sent alt i els nous contagis disparats des de Sant Joan.
Així és, l'esforç de les escoles per adaptar-se han estat ingents i poden arribar més canvis si les dades empitjoren a partir d'ara, que és el gran temor. De fet, arriben a l'inici de curs sense haver aconseguit doblegar la corba de contagis tal com s'havia proposat el govern fa 15 dies. Davant la imminència de l'inici de curs, es va fer una crida a la prudència en els comportaments socials per intentar doblegar aquesta corba. La primera setmana de setembre s'ha registrat un petit descens amb 6.970 casos, 800 menys que la setmana anterior.
I fem, Rafa, si et sembla, un cop d'ull a les diferents regions sanitàries. Com està la de Barcelona?
És una de les àrees, Ignasi, on el risc de propagació és més elevat, tant la regió sud com la nord i la mateixa ciutat de Barcelona. Segueixen situant-se per damunt dels 200 punts. Barcelona sud és l'àrea de la regió de Barcelona on el risc és més alt.
I pel que fa a la regió de l'Alt Pirineu i l'Aran?
També es troba en una situació de risc molt alt de propagació amb 365 punts i amb 100 positius més els últims 7 dies.
Explica'ns de Girona, com està?
En la en aquesta regió, que també continua en vermell amb 238 punts i amb més de 1.000 casos diagnosticats amb PCRs els últims 7 dies.
Seguim repassant aquestes regions. Lleida, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona.
Se situen per sota dels 200 punts, bones notícies, i per tant fora de la zona vermella de molt alt risc, tot i que el nivell de risc de propagació hi segueix sent alt.
I finalment, les Terres de l'Ebre.
És la regió que menys risc té de brot, 75 punts i un nivell mitjà.
Ho dèiem en començar, avui dia de retorn a l'escola per als nens i nenes, i els nois i noies també, després de 6 mesos de pandèmia i absència.
Finalment ha arribat el moment. Aquest dilluns, escoles i instituts s'han tornat a omplir d'alumnes després que aquests s'hagin estat 6 mesos a casa. Només dos dels prop de 5.500 centres educatius no han pogut obrir a causa de la pandèmia. El Joan Joncadella de Sant Vicenç dels Horts i el Ridolaina de Montella i Martinet. Pel que fa als professionals dels centres, ara mateix n'hi ha 65 que han donat positiu per coronavirus i un total de 217 fent quarantena, entre positius i sospitosos d'estar infectats. Molts centres han reorganitzat els nivells educatius perquè les classes, els anomenats grups bombolla de convivència, siguin més reduïdes. Hi ha casos en què no han pogut fer-ho. Per exemple, l'escola Anselm Clavet de Cornellà de Llobregat és una escola petita i amb espais molt limitats i comencen el curs amb ràtios normals de 25 alumnes. En general, nens i nenes tenint moltes ganes de començar el curs.
I entre els casos d'afectació greu per Covid-19 tenim un nom propi de l'actualitat aquests dies i també aquestes hores, el de Silvio Berlusconi. L'exprimer ministre italià i magnat milanès ha sortit de l'hospital després d'haver superat la Covid.
Així és, va estar ingressat fa 11 dies com a malalt de risc per la seva edat, recordem que farà 84 anys, i per malalties prèvies. Ha superat, a més, una infecció pulmonar.
Passen 7 minuts de les 6, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralla. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació meteorològica molt tranquil·la, la que hem tingut avui, amb temperatures per damunt dels 30 graus en molts punts del país. Aquestes altes temperatures es tornen a repetir de cara a demà. Pot afluixar un pèl la temperatura demà, però tot i això, màximes en general entre els 28 i els 32 graus, i el Pla de Lleida màximes de més de 33 graus. Demà, amb un augment de la nuvolositat a tot Catalunya, serà un dia amb sol, però amb més núvols, i fins i tot demà els núvols de la tarda poden arribar a donar algun ruixat dispers cap a les comarques del Pirineu. De moment, no veiem canvis una mica més importants fins divendres. Per tant, 4 dies per endavant de sol i de calor de l'estiu.
Gràcies, Jordi. I els bisbes espanyols han qualificat de mala notícia que la llei d'eutanàsia continuï amb la seva tramitació parlamentària, després que el Congrés rebutgés la setmana passada les esmenes a la totalitat dels dos principals grups de l'oposició, el PP i Vox, ja que consideren que la vida humana no és un bé a disposició de ningú, diu l'Episcopat, en una nota concretament de la Comissió Executiva, en què afegeix que aquesta llei nega en la seva arrel la dignitat. En aquesta nota, els bisbes de l'executiva de la Conferència Episcopal subratllen que la vida humana no és un bé a disposició de ningú, com dèiem. A més, puntualitzen que no s'entén la proposta d'una llei per posar en mans d'altres, especialment dels metges, el poder de treure la vida dels malalts. Passen 8 minuts de les 6.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Els assaigs clínics per a la vacuna contra el Covid-19 que estan desenvolupant la Universitat d'Oxford i el gegant farmacèutic AstraZeneca es reprendran al Regne Unit després de ser suspesos ara fa 8 dies pel fet que una de les voluntàries va caure malalta. La companyia ha informat aquest dissabte en un comunicat que l'Autoritat de Regulació de Medicines per a la Salut considera que és segur continuar amb les proves i ha donat llum verda a la seva represa, tot i que no ha proporcionat informació sobre la data en què es posaran en marxa de nou. D'altra banda, la farmacèutica Janssen ha començat avui mateix el primer assaig a l'estat espanyol per a la vacuna contra el virus amb humans. El primer punt serà l'Hospital Marquès de Valdecilla, a Santander, i provarà els efectes de la vacuna amb 190 voluntaris dividits en dos grups diferenciats per edat, entre 18 i 55 anys, i els qui tenen més de 65 anys. La vacuna ja es troba en la fase 2, que correspon a les proves en persones, tot i que quedaria una tercera per avaluar la seva eficàcia. Per parlar de tot plegat i de com es troben en aquests moments les investigacions per trobar aquesta ansiada vacuna, comptem aquesta tarda amb Rosa Maria Antoni Joan. Ella és directora del Centre d'Investigació del Medicament de l'Institut de Recerca de l'Hospital Sant Pau de Barcelona i cap del Servei de Farmacologia Clínica en aquest mateix centre sanitari. 3 minuts i mig i serà un quart de set. Ens acompanya en directe doctora Rosa Maria Antoni Joan. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, podem començar, si li sembla, per aquesta última notícia, la dels assaigs clínics a Santander, a Espanya. Com valora aquest pas i què podem esperar-ne?
Doncs, és una bona notícia. És una bona notícia, si bé és cert que ara actualment que s'estan fent assajos amb vacunes, el número ja supera a més de 100 assajos. Vull dir, és un número molt alt. El que sí que és cert que d'aquest número, a fase 2 n'hi ha unes quantes, i a fase 3, que és on hi ha hagut aquest problema que va sorgir la setmana passada, n'hi ha uns 6. O sigui, hi ha unes 6 vacunes que estan en fase 3, que ja és de les últimes fases, i en fase 2 hi ha un número també important. I una d'elles és aquest que s'està fent aquí a Valdecillas i a Madrid. Uh-huh. És una bona notícia.
Bona notícia, doncs. I pel que fa a la vacuna AstraZeneca, no sé si ho pronunciem del tot bé, aquesta aturada que hi va haver pels efectes secundaris ja coneguts en una de les participants, què ens pot explicar? Sembla que ens va desanimar una mica aquesta notícia, però ara també sembla que és habitual. Anem aprenent coses, els no entesos. Dic que és habitual en aquest tipus d'investigacions, oi?
Sí, és habitual i a part hi ha una cosa que sí que voldria remarcar, que hi ha les tres fases, no? I la fase 1 també es fa amb humans ja. Vull dir, en el cas de la investigació, primer hi ha la fase preclínica i després quan fem la fase 1 ja és amb humans. El que sí que és amb un número molt, molt petitet d'humans, molt petit, poden ser 50, 60, i sí que són com molt seleccionats. I amb aquell, en el cas de les vacunes, el que estem provant són diferents dosis i mires, el primer que mires és això que estava passant, la seguretat de la vacuna. O sigui, des de que fas les primeres proves a fase 1, hi ha el que t'interessa molt, clar que t'interessa que sigui eficaç, però el que t'interessa moltíssim en fase 1 és mirar la seguretat. Vull dir, i això que ara els hi ha sortit a fase 3 no ho havíem vist fins ara, però també passa, eh? Vull dir, no és cap cosa estranya. Però vull dir, per més que des de la fase 1 anem mirant-ho tot, pot ser el que els hi ha passat a ells, que a fase 3 han vist aquest aconteixement que també, de certa manera, tothom ha dit aquesta setmana que era una cosa habitual. Perquè, clar, fase 1 són molt pocs subjectes, hem dit. Molt pocs subjectes, s'està provant diferents dosis de vacuna per veure quina crea els anticossos, amb quina no. Després passem a la fase 2, que a més d'aquest número que no arribava a 100, a fase 2 ja són 100. Vull dir, ja són 300, uh-huh. 400. Sí. Clar, però és que ara a la fase 3 ja són 1.000, 30.000, 20.000. Estem en un número molt alt. I a part d'això, també és a les persones que participen, que clar, que no té res, fins, no sé, de 18 a 55, a començar a dir, com es fa moltes vegades a fase 3, superiors a 18 anys, amb el que ja t'entra una població molt diferent. Amb el que et passi alguna cosa d'aquestes, doncs no és estrany, i el que sí que s'ha de mirar molt bé és el que nosaltres diem la relació causal que pugui haver-hi o no amb la vacuna.
Uh-huh. Avui ens acompanya des del Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel la doctora Rosa Maria Antoni Joan, directora del Centre d'Investigació del Medicament de l'Institut de Recerca a l'Hospital Sant Pau. Tots estem molt pendents, doctora Antoni Joan, de l'arribada de la vacuna, però sorgeixen molts interrogants en relació amb els tempos. Alguns parlen de finals d'any, altres de més temps d'espera. Com ho veu vostè pel que fa al termini? Quan creu que podem tenir-la?
Jo m'encantaria poder donar dades, però...
És difícil.
És molt difícil, perquè és que no... Moltes vegades sorgeixen problemes d'aquests, amb totes les investigacions, amb totes, i amb aquesta ara, perquè en aquest moment estem davant d'aquesta pandèmia, però a vegades amb altres malalties que tenen, per desgràcia, tractaments que no n'hi ha gaires, o tractaments que també estan molts en investigació, ens passa el mateix. Vull dir que penses, ai, a veure si arribem, si el fàrmac es pot comercialitzar aviat, i per desgràcia els tempos no es compleixen. Uh-huh. Llavors, dir, a finals d'any, per exemple, aquest any que ja deien, jo recordo, a principis que es va començar a parlar de vacunes, que deien que a finals d'aquest any, i jo deia, a finals d'aquest any, per més que s'estiguin anant molt ràpid i per més que s'estiguin accelerant, jo ho veig impossible, uh-huh. impossible.
Bé.
I per l'any que ve... jo espero que a final de l'any que ve la tinguem.
A veure.
Però tampoc no dir un gener i un febrer i un març. És que no...
No ho sabem.
Difícil.
Tant de bo estigui aviat, això sí.
Tant de bo.
Vostè apostaria per alguna d'aquestes empreses que estan pugnant per fer la vacuna millor?
No, la veritat que no. El que sí que hi ha una cosa que és curiosa, que és una mica el que es deia, que és com una carrera, no? Una carrera...
Sí.
Perquè el que no s'acostuma a fer massa és començar a fabricar lots i lots i lots i lots de vacunes abans de que estigui aprovat.
Clar.
Perquè, clar, tot és... I en aquest cas, com que tot va tan ràpid, doncs, bueno, doncs sí que s'estan començant a fer aquestes carreres. Jo no, la veritat, no faria cap aposta. El que sí que demano que és que la que surti la primera o la tercera, la que sigui, però que sigui, clar, que sigui segura... I, a més, que la seva eficàcia sigui correcta. Perquè, clar, que tinguem una vacuna... També jo penso que molta gent es pensa que ja està, no? Tindrem la vacuna i ja està. I tampoc, perquè, per exemple, de la grip ens vacunem molts.
Sí.
I, en canvi, agafem la grip.
Continua existint, efectivament. I, per cert, l'altre dia en una conversa, alguna persona em deia, la vacuna és la vacuna, no és la vida eterna, tampoc, no és la solució a tot.
Exacte. Clar, és que estem parlant de la vacuna, i que és importantíssim, que és importantíssim tindre aquesta vacuna, però que també hem de saber, bueno, doncs, quins anticossos tenen, quant temps es duren aquests anticossos, com haurem de fer-ho, vull dir, no serà tenir la vacuna i ja estem, ja tenim la salvació, ja ens han salvat.
I pot ser que amb la vacuna comercialitzada i ja en el cercle sanitari i s'hagi de sotmetre a alguns reajustaments, alguns...
Pot ser. A vegades ens passa també, A vegades són coses que ja estan comercialitzades i que una vegada ja dius ja està, encara s'ha d'acabar de fer alguna cosa o no sé, a vegades són administracions o temps. Doncs tot això sí que pot ser que s'acabi de concretar més endavant.
I la podrem tenir gratuïta, ja per acabar, doctor Antoni Joan, gratuïta, em refereixo a la sanitat pública a Catalunya.
Això la sanitat pública s'hauria de preguntar als gestors econòmics de Catalunya, no? Jo espero que sigui una vacuna que tingui tothom accés. Vaja, jo crec que són... les malalties es toquen a tots i, per tant, jo crec que hauria d'arribar a tothom.
Algun polític parla...
Sí. Una cosa com aquesta és que jo penso que és molt important i que no es tracta d'una malaltia com una mica que només la té un percentatge de gent molt baix, sinó que sí. Això és una pandèmia i jo crec que hauria d'anar a tothom.
I tant. I així ho desitgem per al bé de tothom i la salut pública. Deia que algun polític fa més de 20 anys, referint-se a les transmissions esportives per televisió, parlava d'interès general. Doncs quin interès més general que la salut de tots, no?
Exacte.
Perquè sigui gratuïta. Moltes gràcies. Un plaer parlar amb vostè, doctora Rosa Maria Antoni Joan, experta en medicaments i farmacologia. Molt agraïts per la seva claredat i esperem tornar a parlar de bones notícies o més esperançadores que les d'avui properament.
Ojalà. Moltes gràcies a vostès.
Adéu-siau. Passen 4 minuts d'un quart de 7.
La notícia curiosa amb Rafa Sanahuja.
I després de l'entrevista...
Ràpidament, avui el tema del dia, Ignasi, no ha parlat ningú, és la tornada a l'escola.
No, realment,
ningú.
Ai, me'n oblidava, perdona.
De la tornada a l'escola després de 6 mesos. Doncs parlem d'això, de la tornada a l'escola. Jo crec, Ignasi, que si haguéssim posat un micro, pon el micro ahí, com deia Matías Prats, a qualsevol classe dels nens petits, haguéssim escoltat aquest matí coses com aquesta.
Chicos, buenos días. Antonio, ¿dónde vas sin mascarilla? Antonio, todos los días te olvidas la mascarilla, prenda. Ya sé que tengo la gafa en pañal. Carmen, esa no es la mascarilla que tú llevabas. Que no se cambian las mascarillas. Paquito, tápate también la nariz, por favor. Antonio, que no podéis abrazar, por Dios. María, tú no traías un zumo. ¿Qué haces con un batido? Cada uno con su merienda. No se comparte, no se comparte. A ver, ¿quién ha estornudado? Las dos al baño a la vez, ¿estáis flipando? ¿Cómo no se te va a romper la mascarilla si no paras de tocarte? Sé que no os apetece a ninguno estar aquí, pero no hace falta que estéis todo el día tosiendo. Que no estáis malos, estáis amargados como yo. Que te pica la mascarilla, a mí me pica la vida y aquí sigo, aquí sigo.
Les pica la vida als mestres, però ahí segueixen. Aquesta era una humorista andalusa que es diu Martita de Grana.
Sí, ha circulat molt aquest so, fins i tot en el programa Primera Hora l'altre dia, Rafa?
Exactament, reciclem una mica. Fem
no, molt bé, molt bé.
Escolta, però que molts ànims als professors
I
amb humor.
Sí, i que no tots els estornuts són coronavirus, oi?
Exactament.
Gràcies, Rafa. Seguim ara amb la taula d'anàlisi.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen, Punès, o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68, i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial. Sabies que a Sants s'amaga el forn de terrissa més antic del barcelonès? I que a Hostafrancs es van inventar les primeres ulleres aquàtiques graduades? Descobreix la Barcelona del 1900 i els seus secrets. Viatge a la botiga de l'àvia, una ruta teatralitzada per grans i petits. Entra a la web escenahistòrica.cat i reserva ja les teves entrades.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Un quart i mig de set. Hem començat avui el curs escolar amb incerteses i alhora amb determinació. Els centres han obert, amb l'única excepció de dos, a Catalunya, com dèiem abans. Tota la comunitat educativa, amb els col·legis i les famílies, ha treballat i ho seguirà fent per evitar al màxim l'expansió dels virus a través de les escoles. Les dues properes setmanes, en què tothom haurà d'anar amb mascareta a partir dels 6 anys, seran decisives per fer una primera valoració d'un curs que no es pot perdre, i ho diem en un sentit integral. Germà Lluís Serra, marista, sotssecretari provincial de la província de l'Ermitage, que inclou Catalunya, entre altres territoris, i també professor de la Facultat de Teologia, col·laborador d'aquesta casa des de fa molts anys. Bona tarda.
Bona tarda.
podem dir també que exsecretari general de la Unió de Religiosos, ja sé que ha deixat aquesta responsabilitat, però felicitats per la feina feta tots aquests anys.
Moltes gràcies.
Bé, com veu vostè l'inici del curs escolar, com a home d'educació també?
Bé, una cosa és vist des dels mitjans de comunicació i des del mateix departament, que penso que és una informació important a tenir en compte. Si anem a la web, per exemple, del Departament d'Ensenyament, ens adonem doncs, que valoren de manera positiva el resultat que hi ha hagut. Donen també algunes estadístiques de 67 professionals d'educació amb resultat positiu de Covid, 23 alumnes, i que la xifra actual de professionals confinats són de 253 i d'alumnes 209. És a dir, les dades d'avui que s'han donat. I després hi ha una altra cosa que és el que hi ha darrere de tot això, no? Perquè conec de prop, diguéssim, el que s'ha fet, per exemple, a les escoles maristes, però que això s'ha fet pràcticament, m'imagino, a tot arreu,
sí.
I que és un pla d'inici de curs molt acurat amb el tema de les mesures, distribució dels patis, les entrades esglaonades, la mesura de temperatura. I una cosa també molt interessant dels itineraris que han fet dels grups bombolla. Els grups bombolla són grup estable de professors i d'alumnes que, si es produeix alguna cosa en aquest grup bombolla, es garanteix el coneixement de la seva traçabilitat. Si hi ha algú, no s'estén a tota l'escola, sinó que queda en el grup i aleshores es pot controlar. També l'ús de màscares a partir dels 6 anys. El tema del menjador, doncs el menjador a vegades també la classe s'ha convertit en un lloc on es pot esmorzar. La neteja del dia es fa diverses vegades perquè això estigui tot ple. Abans era pràcticament d'una manera molt determinada, però ara és molt contínua el que es fa. També s'ha anomenat a cada escola hi ha un responsable coordinador del Covid, que ha tingut una formació pel departament, té una eina notificadora de les incidències i també serveix de referència als CAPs. També hi ha la prioritat és que tot sigui presencial, però també hi ha una alternativa online per si de cas es produeixen dificultats, que es va practicar de forma molt intensa el mes de març.
Març, abril i maig,
tot el curs.
Recordem que tot això és com un pla B per al qual ara podem dir que estem més preparats, perquè pot ser que es confini una aula o un curs o una escola.
Exacte, i després també hi ha cada escola ha hagut de fer el seu pla Covid, que està penjada al web. Tot això ha estat aprovat pels consells escolars de cada lloc. També s'ha augmentat un professor a primària i secundària. En fi, hi ha un munt de coses aquestes que són interessants. Després queden altres aspectes que s'hauran de cuidar dia a dia.
I tant, i que anirem comentant. Els pares i mares podem dir que també mereixen un reconeixement i un aplaudiment a banda dels professors i professores, perquè han tingut més feina, les dues mascaretes, la mascareta de recanvi, el gel hidroalcohòlic, prendre la temperatura al matí, etc. Bé, sentirem avui dos testimonis a banda de la conversa que mantenim amb Lluís Serra. Un d'ells és un professor catedràtic de l'escola pública de secundària i batxillerat, concretament doctor en història, professor d'història, Josep Oton, que és el president de l'Associació de Catedràtics. Doctor Josep Oton, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha estat per a vostè? Vaig al gra, a l'inici del curs, com a professor. Què ha fet avui?
Bé, el que passa és que molta feina. Vull dir, hem de felicitar a tothom per l'esforç que es va fer durant el confinament, l'esforç de retenció, d'estar a les cases, de fer el seguiment telemàtic, i ara l'esforç d'anar a l'aula per part de tothom, tant de les famílies com d'això, de portar les dues mascaretes, etc, la neteja, tal. És un esforç molt gran que s'ha de fer. No podem tenir les escoles tancades en aquest moment. Ara bé, s'ha d'anar amb molta precaució, molta. Mm-hmm.
Això tindrà repercussió, creu vostè, en els continguts de les assignatures? Per exemple, vostè, que potser en circumstàncies normals, demà ja començaria a explicar una lliçó d'història, potser haurà d'esperar una miqueta més o haurà d'anar més lent?
Sí, el que passa és que hem de donar importància als continguts, diguéssim, des d'un punt de vista competencial. És a dir, que potser no haurem, bueno, doncs no podem anar tan de pressa, però el que s'aprengui ha d'estar molt consolidat. És a dir, potser els continguts de conceptes i tal trigarem més, però les eines d'aprenentatge s'estan aprenent moltes. I, per exemple, les eines telemàtiques. Vull dir, una cosa va per l'altra.
Uh-huh.
Estem donant moltes eines per aprendre i, bueno, potser allò o d'abans la lliçó tal, doncs potser no l'acabarem, però sí que hi ha eines per cobrir aquests buits.
I una última qüestió que li faig. Per què creu que és tan important vetllar per la màxima presencialitat possible? Ja m'entén. Per què és tan important?
Hem intentat que el país es normalitzi el màxim possible. Jo també sóc crític amb una cosa, eh? Que potser no calia començar el dia 14. Tal com estan les corbes del risc de rebrot, potser és per uns dies que baixi la corba, potser fer un inici de curs esglaonat, hi havia alternatives. Tot i això s'ha fet d'aquesta manera, doncs endavant. Ara, és imprescindible l'escola. És a dir, el que no podem tenir és un milió de nens un any sencer sense escolaritzar-se, sense la presencialitat, sense estar amb els companys, sense veure els professors. Vull dir, és una anomalia enorme. Clar, ja estem en una anomalia, que és la pandèmia, aquesta seria una anomalia afegida. Clar, tenim una seqüela de la pandèmia que tampoc sabem quins són aquests efectes. O sigui, no, mai ens havia passat d'estar tants mesos sense escola. I l'escola és fonamental per l'aprenentatge de continguts.
I tant.
Per la sociabilització i pel funcionament del país en general, per tot.
Moltes gràcies, doctor Josep Oton, president de l'Associació de Catedràtics. En tot cas, quedem que li tornem a trucar un altre dia o si pot venir doncs, sí, veure'l aquí per veure com evoluciona el curs.
D'acord, molt bé.
Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies, té bona tarda.
Passa un minut de 6:45, germà Lluís Serra.
Sí, bueno, primer és un bon amic, el Josep Oton.
Sí, disculpi que per temps ja...
No, és lògic.
S'han saludat virtualment.
Sí. El que sí que diria que hi ha una gran preocupació pels continguts, i crec que és veritat, però la gent potser no ens n'adonem que estan aprenent altres coses. No es pot aprendre tot de cop, perquè estem aprenent a conviure, a cuidar-nos, a vigilar la neteja, a tenir cura dels altres. És a dir, s'estan aprenent coses interessants. A afrontar la diversitat, l'adversitat, per exemple. Tots aquests són aprenentatges que moltes vegades imaginem que no tenen importància i tenen una enorme importància i potser per la vida més que molts continguts que... tradicionalment aprenem.
Clar, perquè aprenem matemàtiques, història, medi natural, el que sigui, els alumnes, però també valors, convivència.
I després, per exemple, la innovació. Els professors han fet un esforç ingent d'innovació telemàtica, de comunicació, de presentar els continguts sense preparació quasi d'un dia per l'altre, el mes de març i abril, de presentar les coses d'una altra manera. Tot això s'ha fet i penso que són aspectes que caldria valorar. Sé que hi ha uns límits en tot això, però a vegades afrontar límits és la vida.
I tant. Bé, escoltem ara el segon i últim dels testimonis que ens acompanyen avui, que oferim als oients. És també un professor, concretament Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària. Senyor Massó, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com veu vostè l'inici de curs avui? Quina valoració fa del primer dia? Breument?
Mira, breument, catastròfic.
Per què?
A veure, perquè no hi ha ordre ni concert. És a dir, estan circulant doncs per l'Instagram i tot, i nosaltres hem tingut denúncies directes, imatges doncs de centres, no hi ha allò que en diríem amb unes distàncies de seguretat qüestionables, sinó a veure, com si fos el metro, entrades, sortides, aules de batxillerat amb 44 alumnes, aules d'ESO amb 35. O sigui, haver de saltar-se totes les ràtios fins i tot vigents.
I pensen vostès fer alguna cosa des d'aquesta visió clarament crítica?
La via de la denúncia, òbviament. Uh-huh. És a dir, allí on s'estan traspassant les ràtios. El que passa que hem de tenir present que a secundària no hi ha hagut cap limitació. És a dir, ni a l'ESO, ni al batxillerat, ni a l'FP, no hi ha hagut cap limitació de ràtios que seguim, per tant, en les ràtios vigents fins ara, que són, en el cas de l'ESO, 30, i en el cas del batxillerat i l'ICP, 35, amb la possibilitat del que se'n diu matrícula viva o sobrevinguda, que és un 10% més, la qual cosa ens situa doncs, en 38, vaja, per dir-ho així, o sigui, fent 3,5, doncs podrien ser 39, en el cas de batxillerat i ICP, i un 10% més afegit que prové del decret del 2012, les mesures de retall que va aplicar el ministre Wert, concretament, que era, és el març del 2012, que autoritzaven un 10% més sobre aquest 10% ja. Uh-huh. Per tant, estem tenint com un batxillerat o una ICP doncs, amb 42, 43 alumnes, és perfectament legal, perquè no hi ha hagut cap limitació de ràtios ni de distància de seguretat.
Per tant, vostè creu que hi ha un problema aquí de fons, a banda dels incompliments que vostès creuen que s'estan fent i que esperem que no siguin molt extesos, que siguin minoritaris, en tot cas, això que diu de...
No, doncs no ho són, són més aviat majoritaris, eh? Vull dir, està passant
amb... Bé, doncs...
potser instituts rurals sense tanta ràtio, sí, però vaja, les notícies que tenim de centres de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Reus, etc. Doncs van per aquí, eh?
Senyor Xavier Masó, li agraïm que ens hagi acompanyat encara que hagi estat un moment i, en tot cas, entenc que vostès defensaven, perquè em sembla que algun company seu ens ho havia dit temps enrere, no haver començat necessàriament el curs ara, sinó que potser més tard, o haver esperat, o haver tingut més seguretat.
Nosaltres vam demanar un ajornament perquè es posés al dia el tema de l'aplicació de les mesures sanitàries que al carrer són obligatòries, que també es complissin en els centres. És a dir, nosaltres no vam dir pas que no es comencés el curs, nosaltres entenem que el curs ha de començar.
Però amb unes altres condicions.
Condicions, sí. Efectivament, amb condicions. Com a mínim, a veure, com pot entendre un alumne de 16 anys que està amb 35 o 40 alumnes a l'aula, en una aula de 40-45 metres quadrats, que quan surt al carrer no es pot reunir amb, no es poden reunir més de 10 i han de guardar una distància de metro i mig. Uh-huh. I al centre, en les hores que hi passen, estan amuntegats. No té manera de sentit. Eh?
Bé, doncs deixem aquí la seva denúncia i moltes gràcies per haver-nos acompanyat, senyor Xavier Masó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària. Esperem tenir bones notícies els propers dies, malgrat tot. Que vagi bé.
Esperem que sí. Adéu, bona tarda.
Adéu. Bé, i encara el germà Lluís Serra. No veiem viable que pogués vostè dialogar directament amb el senyor Xavier Masó, però sí que pot contestar-li, per antena, què en pensa vostè?
No
té prou informació no, com per dir...
Contestar, si diu això, doncs
que es comprovi, que s'investigui,
sí,
no?
A mi, clar, des de la meva perspectiva, la perspectiva immediata propera, no tota la general, eh?
Sí.
Sí que realment m'estranya aquestes xifres tan altes alumnes. Jo penso que, no sé, els nostres centres no s'ha produït...
Tots volem pensar que sigui minoritari, però ell diu que no, que n'hi ha molts.
Per això jo no puc discutir unes... si la seva experiència o denúncia, jo no ho sé. Per tant, suposo
que això anirà
a fora.
En tot cas, vostè, d'entrada, no diria catastròfic, vostè, d'entrada.
No ho sé, no, és que, a veure, si analitzem tot el que és Catalunya, no s'hauria d'analitzar amb més dades. I les dades que tinc són de molta atenció, de cosa aquesta i tal, però...
Com a mínim s'està treballant
per
afrontar-ho.
No està tant potser en aquesta línia, sí que també hi ha un munt de problemes que s'hauran de cuidar tots els dies, totes les coses. Després també que... com es resol el finançament, per exemple, les escoles concertades, en el sentit de que si hi ha més neteja tot el dia, moltes més hores de personal, tots els materials... Clar que hi ha moltes coses que són importants, no? Aleshores, a veure com es pot resoldre els problemes, determinar exactament quins són els problemes i com resoldre'ls, no? Uh-huh. Però sí, la primera reacció ha estat una mica d'estranyesa, aquests nombres tan grans de classes, no? Perquè crec que no s'ha produït en una cosa similar amb el que jo tinc coneixement immediat i proper, eh? Uh-huh. Però no dic que no sigui veritat.
Sí,
eh?
No? I la veu...
I les dimensions que tenen no ho sabria valorar.
Sí, dins d'aquestes veus crítiques n'hi ha de diferents tipus, però en tot cas també cal escoltar-les, perquè s'ha començat el curs amb molts dubtes per part de molta gent. Això també s'ha d'assumir, no?
Perquè en aquest moment, avui, pràcticament és el primer dia que tornem al que podíem dir una societat més normalitzada en funcionament. Quan les escoles sempre, cada any, quan es comença el dia escolar, pràcticament, és quan la societat està en ple funcionament, metros, autobusos, transports, no sé què, tot, i avui és el dia que s'ha produït. I, per exemple, pels alumnes, psicològicament, des de març, molts d'ells ni s'han vist, és un impacte. És a dir, trobar-te... A mi em va passar amb un grup de persones que em van reunir, amb l'equip de 7 persones, ens vam reunir, que des de presencialment, que des de març no ens havíem estat junts. M'hi va ser estrany.
Sí, sí.
A més, primer entres tots amb mascareta... Clar, tot això és tot un altre clima, tot un altre escenari, eh?
Ens està obligat, aquesta pandèmia, a canviar molts costums i també a valorar, com dèiem al principi, potser aquesta seria una bona conclusió, germà Lluís, valorar allò necessari, no?, i aprendre aquells valors que són fonamentals.
Jo penso que la vida tot té el seu ensenyament i de tot es pot aprendre, i també hem d'aprendre a viure condicions adverses que vés a saber si en el futur són més freqüents del que imaginem.
En tornarem a parlar. Moltes gràcies, germà Lluís Serra, marista i vicesecretari provincial de la província de l'Hermitage, no? Ho he dit bé.
Sí, sí,
sí, dels maristes.
Sí.
Secretari provincial. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.
I abans d'acabar, us anunciem que des del Mirador de l'Actualitat encetem, a partir de demà, tots els dimarts, una nova edició de l'Espai Temps de Diàleg, programa interreligiós i d'ecumenisme, que ja ens havia acompanyat a la tarda en temporades anteriors i que la temporada passada va emetre's al matí amb Joan Trias i Mercè Raga dins el programa Primera Hora. Ara torna a la tarda i serà aquí, en el Mirador de l'Actualitat, cap a les 6:10, cada dimarts, coincidint amb la primera part del nostre programa. Salutacions, seguiu a Ràdio Estel.